91.3 Ripollet Ràdio.
Info amb Reme Herrera.
Bona tarda, benvinguts a l'Info de Ripollet Ràdio. Comencem l'edició 291 quan passen gairebé 6 minuts a la una del migdia. Un repàs de la informació local de la setmana que iniciem tot seguit. Abans de començar, com sempre, fem un repàs dels continguts més destacats de l'Info d'avui divendres 21 de novembre i ho fem amb la nostra companya Laia Prats. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs avui començarem parlant amb membres de l'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola, que demà celebra la desena edició dels Encants dels Aturats. També conversarem amb la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera, sobre els actes organitzats amb motiu del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència vers les Dones, que es commemora el 25 de novembre. El Dia Universal dels Drets dels Infants, que se celebra el dia 20, també serà protagonista a l'Info d'avui. Parlarem de la jornada que els esplais La Gresca i l'Estel, a Padir i la Regidoria de Joventut i Ciutadania han preparat per demà al pati del Centre Cultural. Una commemoració a la que també s'ha afegit l'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell amb la programació d'una sessió especial de la gran il·lusió d'Antonio Díaz. Per últim, conversarem amb les dues associacions de paradistes del Mercat Municipal que ens parlaran de les seves respectives campanyes comercials de Nadal que es posaran en marxa a finals de novembre.
Notícies que explicarem des d'ara mateix i fins les dues del migdia. Comencem.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la una del migdia i a les 6 de la tarda i els diumenges a la una de la tarda. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de l'FM. Escolta els protagonistes de la setmana a Ripollet Ràdio. Info, la informació més propera.
L'Associació d'Aturats de Ripollet i Cerdanyola celebrarà demà dissabte la desena edició dels Encants dels Aturats. Es tracta d'un mercat de segona mà i artesania on es pot col·laborar comprant articles a les parades instal·lades i també aportant roba i objectes de segona mà. Per parlar d'aquesta i altres activitats del col·lectiu d'aturats de Ripollet i de Cerdanyola ens acompanyen Manel Navarro, Asen Sánchez, Joaquín Cantero i Nicolás Cuevas, tots ells membres de l'associació. Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Doncs comencem parlant d'aquesta desena edició. Quina valoració en feu fins ara d'aquests Encants dels Aturats?
Bueno, jo valoro que és tot un èxit. No pensàvem que podíem arribar a la desena, la veritat, perquè hem tingut altres experiències que han fracassat a nivell d'altres municipis. Per tant, jo penso que és un esforç molt gran que significa per tota l'associació dedicar-nos a això, però ho estem portant força bé, jo penso. Jo, de totes maneres, no sé, ja tenim també un responsable del tema també, que podia dir alguna cosa més, que sí. Nicolás.
Sí, la verdad que está teniendo una acogida muy buena por parte de la ciudadanía, mucha colaboración, aportan, nos hacen muchas entregas de cosas para vender y demás, y la verdad que cada vez vemos que la gente se implica más, ¿no? Y tenemos muchísima colaboración.
Uh-huh. Hi ha algunes novetats, heu canviat la ubicació a la plaça de Pere IV, com va això? Perquè no sé jo ben bé si és fixa o no.
Empezamos en la plaza del Molí, que estaba muy bien el espacio, lo que pasa que nos dimos cuenta que al llegar el invierno se oscurecía antes, como es normal, entonces no teníamos luz. Y para aprovechar la luz de las farolas, que ya están puestas, pues nos cambiamos a este lugar. La verdad es que parece ser que va mucho mejor, hay uh-huh. más afluencia de gente...
Molt bé. I heu afegit aquelles sessions de zumba,
sí,
que anima molt, no, també?
Sí, sí.
Bueno, aquí, jo penso, jo diria alguna cosa més a afegir aquí, és a dir, que per una banda el caràcter solidari, això està funcionant, és a dir, la gent que ven a portar objectes i coses, diguéssim, això, i aquí volem potenciar-lo més i fer de totes maneres un acte tal de solidaritat en el dos sentit, tant de gent que aporti com de gent que vingui a comprar. I per una altra banda, pues, veiem que de totes maneres sí, donar-li més contingut al tema de del Zumba, per exemple, altre tipus d'activitat també que podíem ampliar-lo, i tot això tenim que parlar també amb l'Ajuntament perquè hi ha associacions, entitats que també culturals que tenen, que també volen col·laborar. Mm-hmm. I excusem d'això. I per una altra banda, jo penso que també, pues, bueno, jo és una de les coses que volia també abordar amb també l'Ajuntament, és la possibilitat de ser pues, una botiga de segona mà, una cosa, a partir de la solidaritat que estaven, del projecte.
Podíem, poder tenir un espai fixe.
Sí, això mateix.
Per fer de manera continuada,
això,
no?
Efectivament, sí.
El lugar fijo sería un local, por ejemplo, ya tenemos unos compañeros de Badía que ya por fin también de un esfuerzo que más o menos le han costado igual que nos está costando a nosotros, un local social que más o menos con colaboración del Ayuntamiento de Badía, y eso, pues ya tienen un local donde se pueden reunir, donde pueden hablar, donde hay proyectos de futuro, de más o menos el tema social y colaboración también de la ciudadanía y otras entidades, ¿no? Es un objetivo que aquí en tanto en Ripollet como en Cerdanyola lo queremos hacer nosotros, también colaboración, a ver, que ya la tenemos con el Ayuntamiento de Ripollet, pero estamos luchando a ver si ese local, sí, es el local para nosotros importante, porque sería el centro de contratación de los que estamos a Turat, un centro que también se podía trabajar como tema de manualidades, cosas de artesanías, cosas así, y aparte también reunión para hablar de proyectos de futuro como organización, ideas, sí, que puede salir. Y también gente, entidades que nos quieren dar cosas que nosotros no tenemos almacén para dónde.
Tenía unas papers recollir.
Y gente, la ciudadanía, no quieren colaborar y están colaborando con nosotros. Muy importante para nosotros el local social. Porque
fins ara on us reuniu? On us pot trobar la gent?
Ahora, a ver, nos reunimos todos los jueves en el centro cívico Nuestra Señora de los Ángeles. Pero claro, nos reunimos, sí, tenemos allí un espacio todos los jueves, estamos 2 o 3 horas. Y ahí hacemos la asamblea, damos información a la gente y acude bastante gente. El tema del local, más que nada, es para las donaciones que nos da la gente. Claro, nosotros hacemos, intentamos hacer unos lotes para la gente que no tiene nada para vender, dárselo a ellos. Y nos encontramos que al no tener el espacio este, la gente te va dando cosas. A la brigada le hemos ocupado un trocito de espacio, pero está todo ahí amontonado. Entonces, cuando vamos el sábado a recoger las cosas, eso es un caos.
Clar. Perquè com funciona el mercat? Qui pot posar la seva parada? Com us organitzeu?
A ver, el mercado, o sea, el ayuntamiento colabora con nosotros, nos pone el espacio, nos da los caballetes, las mesas, y entonces luego cada paradista, él viene y expone lo que vende. Lo que vende es íntegro, la ganancia que saca para él. Entonces, la ciudadanía lo que nos aporta, hay gente que viene que no tiene nada para vender, vamos, que no dispone de nada, nosotros hacemos los lotes, se los damos a él y él los vende.
Sí, i també que es queda amb el que treu.
Exacte.
Sí, sí. O sigui que vosaltres no traieu benefici econòmic
no,
aquí
per
sufragar despeses o...
Nosotros lo que hemos hecho al final, al principio queríamos montar una mesa para dar información y daros conocer a la gente la asociación. Pero claro, teníamos unos gastos y entonces lo que hacemos, montamos una mesa nosotros también. Y lo poco que hagamos, pues para los gastos que tú comentas. Fotocopias, transporte, necesidades así.
Uh-huh. Sí, bueno, también una cuestión también aquí que es una de las condiciones que evidentemente si estigui la persona aturada y por ti la ficha de aturat y sí, para poder participar, eso también. Vull dir que també està bé, també hi ha un moviment de personal en el sentit de que hi ha gent que ha trobat faena o que no poden i tal, i llavors hi ha gent que entra i surt del... Hi ha un nucli que és fixa, per dir-ho manera, però hi ha d'altres que és... Sí, per exemple, tinc casos que una noia pues, diu, mira, jo deixo el mergaio perquè he trobat faena, i bueno... Pues,
Això és una alegria.
És una alegria.
Molt bé, molt bé.
I trobem així diversos casos.
Parlem d'altres temes, si us sembla, perquè feu moltes més coses. Avui, per exemple, llegíem que sou finalistes al concurs d'idees de la Xarxa d'Innovació Social del Vallès, amb un projecte força engrescador. Expliqueu-nos una mica de què tracta.
Bueno, es tracta... Això també en base a l'experiència, també, al recorregut que hem tingut. És a dir, veiem que un sector de gent que ve a la nostra associació, pues resulta que va mirar l'escombreria a veure el que troba. I, bueno, és a dir, sobretot la ferralla, no? Bé, és a dir, jo és un tema que vaig darrere des de fa temps i llavors vaig donar la casualitat que es vam enterar que hi havia un concurs d'idees plantejades des de la Diputació i una sèrie d'ajuntaments, entre altres, per exemple, està l'Ajuntament de Rubí, està l'Ajuntament de Terrassa i està l'Ajuntament d'aquí de Sant Cugat, també estan ficats, sí. És a dir, no està el nostre, no me consta, i la qüestió és d'una manera o altra, és un niu de projectes, idees, i hi ha un concurs en què es van presentar de fons europeus, patrocinat per fons europeus, i dedicat a la comarca del Vallès. Llavors, van fer un concurs d'idees que es van presentar 25 projectes, i bueno, resulta que d'aquí vam sortir nosaltres finalistes 8. D'aquests finalistes, 4...
Però en què consisteix el vostre projecte?
Sí, el projecte consisteix senzillament, és a dir, pues, sobretot donar-li una mica més de dignitat a les persones que estan recollint ferralla, no? És a dir, donar-li més dignitat, donar-li més poder adquisitiu, és a dir, que quan l'esforç que fan per recollir aquesta ferralla puguin... És a dir, mireu, la malvena al ferraller de torn. Uh-huh. I llavors el que volem d'una manera o altra és que evitar intermediaris i passar directament a lo que és, bueno, tenim contacte i tal amb el tema de fundició i tal, i llavors a partir d'aquí volem
que no hi hagi tant intermediari i llavors puguin treure més benefici econòmic de la feina que fan,
efectivament,
no?
I veure si cal fer una selecció, una separació del metal per valoritzar més aquesta feina, pues, i vendre millor el producte, pues, tot això és el que...
Quan sabreu que... Mira, si es guanya o no?
Mira, ens van dir que trigarem uns dies, no ho sabem encara perquè diu que en diria en uns dies, però...
Esperarem notícies.
Però de totes maneres, tant si surt com si no surt, el projecte tirarà endavant amb més dificultats, perquè evidentment no és el mateix que tingui el recolzament i l'econòmic també pel mig, que no el tenir, no? Per tant, uh-huh. Però estem en el tema,
El que sí que tenim notícies és del projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya, que vosaltres us heu oposat a aquesta nova llei de privatització del SOC, que dèieu, ja compta superat el primer tràmit parlamentari amb un ampli suport al Parlament de Catalunya. Com deia, vosaltres us oposàveu, no?, a aquesta llei.
Sí, efectivament, sí. És una qüestió, diguéssim, d'una manera o altra, perquè significa, pues, això, el que és la privatització d'un servei públic, no? Per molt raquític que sigui aquest servei, però no queda de ser un servei que encara, resulta que l'empresa, o sigui, que en definitiva, és a dir, per anar un treballador o un aturat o aturada que busqui feina, que té un puesto, ara resulta hi ha un fin lucratiu de tot això a l'hora de negociar el que és el puesto de treball, el que és la selecció i tot això. I evidentment, estem parlant que pot variar de 200 a 600 euros per cada contracte que facin. És a dir, per tant, que l'administració de l'Estat donarà diners a aquestes empreses, diguéssim, ETTs i tal, i companyia, no?, que són de les que estan darrere. I per tant, nosaltres pensem que el que hem de potenciar molt més el que són els INEM, per dir-ho d'una manera, potenciar-los i donar-li més, és a dir, més poder d'una manera o altra, que hi hagi una gestió més directa i més formativa i més, de tota manera, és a dir, més social en molts aspectes. I és una mica el que, per aquest motiu, és que nosaltres ens oposem a això.
Mm-hmm. Doncs, de moment, nosaltres convidem tothom a participar i a col·laborar demà. Digue'm.
Que volia dir que fem una cesta de la vida solidària de la empresa Banyola. Y de verdad, a los comerciantes locales de Ripoll, Sardañola, ha sido una acogida muy buena y lo tendremos expuestas, todo lo que recogemos, el mercado de Ripollet, que nos han dejado un local, una vitrina, para que se puedan ver todo lo que lo estamos recogiendo.
Para hacer el sorteo.
Sí, el sábado pondremos cosas y el lunes se verá todo bien, todo. Y agradecimiento tanto al comerciante de Ripoll Sardañola.
Uh-huh. Ha sido aquestes acogida... bulletes suposo que demà es podran comprar.
Sí, és una bulleta de 2 euros, però són 2 euros, hi ha 10 números.
Perfecte.
Esos 10 números, más 10 posibilidades de ganar la cesta, uh-huh. ¿De acuerdo? Y nosotros estamos muy contentos, de verdad, de l'acogida de tots els comerciants locals.
Convidem a col·laborar també amb la compra d'aquestes butlletes per col·laborar amb l'associació d'aturats de Ripollet i Cerdanyola. Moltíssimes gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
I seguim amb més notícies. L'Ajuntament de Ripollet s'ha adherit al conveni entre l'administració de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya per la implantació d'un model integrat d'atenció als ciutadans.
L'objectiu d'aquest conveni és crear una xarxa d'espais comuns d'atenció a la ciutadania que permeti la prestació de serveis integrats d'informació, orientació, atenció i tramitació de determinats procediments administratius. Així, dins la xarxa d'oficines integrades en l'atenció al ciutadà, l'OAC de Ripollet ha esdevingut una oficina de contacte on es prestaran serveis de recepció, registre i remissió de comunicacions al ciutadà provinents i destinats a l'administració de l'Estat, a la Generalitat o a les entitats del dret públic vinculades o dependents amb independència de la seva localització territorial.
Ciutadans, Partit per la Ciutadania, ha convocat aquest matí una roda de premsa on ha demanat que l'Ajuntament canviï l'actual sistema de recollida d'escombraries.
Segons el seu portaveu, Josep Gavarra, des de l'any 2004 es contempla la possibilitat de posar contenidors soterrats, una proposta que encara no s'ha dut a terme per temes pressupostaris. Gavarra afirma que, tot i pagar la mateixa taxa de recollida de residus que els municipis veïns, Ripollet encara no compta amb aquest sistema, que sí funciona a altres poblacions.
Paguem gairebé igual de la taxa d'eliminació de residus que les poblacions que ens envolten, i no obstant, tant Montcada com Cerdanyola com molts altres municipis del nostre entorn ja tenen aquest sistema de recollida. Considerem que, des de Ciutadans, pensem que ens hem convertit en la ventafocs d'aquest compte de l'àrea metropolitana Barcelona, ja que el tema de la recollida d'escombraries doncs té molta relació amb assumpte de males olors, d'impactes visuals, de racionalització del sòl i de buscar una manera de trobar més aparcament. I no podem oblidar temes com relacionats amb l'Ecoparc de Montcada, que el tenim a tocar, i el darrer tema de la legionel·losis, doncs, que també ve molt en relació d'un sistema antiquat de recollida de deixalles, no?
Per Ciutadans, un dels barris més afectats és el del Pont Vell, on ha tingut lloc aquest matí la roda de premsa.
La Crida per Ripollet ha convocat per demà dissabte 22 de novembre a les 10 del matí la seva segona assemblea. Durant la trobada es tractaran temes com l'aprovació del manifest, el codi ètic i la proposta organitzativa per començar a elaborar el programa electoral i la formació de quatre comissions programàtiques.
Aquestes comissions seran d'habitatge, educació, treball i sanitat. També es crearà la comissió político-electoral i l'aprovació del nom de la candidatura. En aquesta nova organització participen persones a títol individual, procés constituent, Cercle Podem-Podemos de Ripollet i el COP Compromís per Ripollet. L'assemblea és oberta a tothom que hi vulgui participar i que tingui idees de renovació i trencament de la realitat política que viu Ripollet.
Juan Parralejo serà el candidat del PSC a l'alcaldia de Ripollet a les eleccions de 2015. L'actual alcalde, que va aconseguir el 64% dels avals de la militància, va ser ratificat a l'assemblea del passat divendres amb el 93,3% dels vots i prèviament ja havia obtingut el recolzament de l'executiva local.
Així tot, va decidir igualment iniciar el procés de primàries per recollir l'opinió dels militants sobre la seva gestió. Parralejo serà candidat per quarta vegada consecutiva. És alcalde des de 2001, quan va substituir Carles Ferrer.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'àrea metropolitana de Barcelona ha posat en marxa un pla perquè la bicicleta elèctrica esdevingui un mitjà de transport estès entre els ciutadans. Aquest tipus de vehicle és totalment sostenible, ja que implica zero emissions de gasos contaminants a l'atmosfera. A més, és totalment silenciós i una gran opció de transport per desplaçaments de mitja distància que aprofitin els gairebé 300 quilòmetres de carrils bici del territori metropolità.
Aquest pla consisteix en concedir una subvenció de 250 euros per als primers 1.000 ciutadans de l'àrea metropolitana que decideixin comprar una bicicleta elèctrica que valgui com a màxim 1.250 euros. Les primeres 500 peticions s'atendran a finals d'any i a partir de 2015 s'entregaran les 500 subvencions restants. El passat dimecres, les primeres botigues de la xarxa total de 23 establiments adherits a la promoció van signar els convenis corresponents juntament amb Antoni Poveda, vicepresident de Transport i Mobilitat de l'AMB. A partir d'aquest moment, els ciutadans que vulguin beneficiar-se del descompte només han d'anar a una de les botigues seleccionades, escollir una bicicleta elèctrica dins el rang de preus adient i omplir un formulari demostrant que resideixen en un dels 36 municipis metropolitans, entre ells Ripollet. Aquest descompte de 250 euros, a més, es podrà acumular altres promocions existents. Trobaran els comerços adherits a la campanya a la web municipal ripollet.cat.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fins al mes de gener es duran a terme els tres instituts públics de Ripollet, un bon nombre de tallers organitzats des per les AMPA, dels centres i dirigits per pares i mares d'alumnes. El preu dels tallers és de 10 euros mensuals i els interessats han d'omplir una fitxa d'inscripció que han de fer arribar a la Junta a través de la consergeria de l'institut o mitjançant el correu electrònic de l'AMPA de cada centre.
Quan a l'oferta, l'Institut Palau Ausit iniciarà aquest mes de novembre un total de 8 tallers de caire ben divers, com ara informàtica i ofimàtica, francès, ball, manualitats, cuina, higiene, postural i relaxació. L'Institut Lluís Companys ja ha iniciat un taller de manualitats i al mes de gener posarà en marxa els de primers auxilis i zumba. Per últim, l'AMPA de l'Institut Can Mas ha preparat tallers d'anglès, ball, bricolatge domèstic i cuina, tots ells de cara al mes de gener.
Fins al 23 de novembre se celebra a Catalunya la 19a Setmana de la Ciència amb un munt d'activitats de divulgació científica arreu del nostre territori sota la coordinació de la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació.
A Ripollet, uns 300 alumnes i professors dels instituts Lluís Companys, Can Mas, Palau Ausit i Col·legi Sant Gabriel van assistir el passat dimecres al Teatre Auditori a la conferència Angelina Jolie, Genètica i Càncer, a càrrec d'Ignacio Blanco i Guillermo, professor del Departament de Cirurgia de la Universitat Autònoma de Barcelona.
El proper dia 25 de novembre es commemora el Dia Internacional per l'eliminació de la violència vers les dones, motiu pel qual la Regidoria de Polítiques d'Igualtat ha organitzat diverses activitats dirigides a tota la població. El conjunt de la campanya combina activitats de formats diversos, com una taula rodona i una activitat al carrer d'Acció Ciutadana. Per parlar d'aquestes activitats, així com de la tasca de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat contra la violència vers les dones, comptem amb l'altra banda del telèfon amb la regidora de Polítiques d'Igualtat, Maria del Mar Viera. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs dèiem que dilluns es portarà a terme la primera activitat, la taula rodona Violències Invisibles, diàlegs per reconèixer les violències que pateixen les dones. Qui seran les persones que intervinguin en aquesta taula rodona?
Doncs la taula rodona anirà a càrrec de dues persones que treballen directament al CIBE, al Servei d'Informació i Atenció a les Dones de la Regidoria de Polítiques d'Igualtat. Per una banda, tindrem a la Sarabel Ruiz, que és la psicòloga, que és qui fa els acompanyaments d'aquelles dones doncs, que necessiten atenció a nivell psicològic, i per una altra banda tenim a la Eva Lucena, que és l'advocada que fa les atencions jurídiques. Aquesta activitat va adreçada a la població en general, però hem fet una crida específica a les entitats. I per què ho hem fet així? Doncs perquè creiem que les entitats poden moltes vegades estar en contacte amb persones, amb dones, en aquest cas, que pateixen aquestes violències invisibles i que poden ser d'alguna manera el fill conductor o bé cap al CIAT o bé cap a oferir alguna activitat que de fet ja en alguns centres d'atenció sanitària ho ofereixen com a prescripció perquè puguin fer alguna activitat que els hi faci sortir de potser un bucle en el que es troben, un bucle de violència i que facin d'alguna manera davant aquesta problemàtica.
De què parlem quan parlem de violències invisibles?
Bueno, jo crec que tots estem acostumats a, quan parlem de violència de gènere, a trobar d'un blau a un ull o d'un llavi trencat, i la veritat és que violències hi ha moltíssimes. Pot haver-hi violència psicològica, que tots també estem al cas, pot haver-hi violència econòmica, violència familiar amb els fills. Fins i tot ara, i precisament una entitat de Ripollet, les Mamacria, que se'ns han posat en contacte amb nosaltres, pot haver violència obstètrica, no? Potser un dels camps que no s'han treballat tant. I per tant, aquestes serien les violències invisibles, aquelles que no veiem als cartells del 25 de novembre o els anuncis que fan entorn a aquesta campanya, però que existeixen i que per tant s'han d'afrontar.
Mm-hmm. L'any passat el CIAT va atendre més d'un centenar de casos en l'àmbit de la violència masclista. Quina atenció s'ofereix des de Ripollet?
Les dones que atenem des del CIAT són de perfils diversos. Primer, el que hem de saber és quin tipus de persona i quin tipus de casuística ens arriba. Això ho fem primer amb una primera acollida, vale, que fa precisament la Sarabel, la psicòloga, i és qui determina cap a on ha d'anar, si ve ha d'anar cap a aquesta atenció psicològica o ha d'anar més aviat cap a una atenció jurídica o si es tracta d'algun altre tipus d'atenció que necessita d'algun altre tipus de servei. Per tant, aquesta primera acollida creiem que és el punt de partida i un dels punts més importants del CIAT. A partir d'aquí, doncs, bueno, es fa el seguiment a través de visites o de trobades amb aquestes dones i, bueno, a partir d'aquestes visites es determina, arribat al punt, doncs, quina és l'opció millor per poder trencar amb la situació en què es troben.
Mm-hmm. L'any passat es va presentar el protocol d'actuació contra la violència vers les dones. Com valora la seva aplicació?
Doncs la veritat és que estem molt contents. I per què? Perquè d'alguna manera tots els departaments i totes les institucions que estem a Ripollet i que podem tenir alguna incidència en problemàtiques de violència de gènere, ens posem d'acord en la manera d'actuar. Abans sí, vale, teníem contactes i ens passaven la informació, però no teníem un protocol que ens guiés per saber quines eren les passes específiques a fer davant de diferents casuístiques. Precisament, i aquesta activitat no ha sortit publicada perquè és una activitat interna, el dijous, el dia 26, a part del dia 27, fem un altre taller adreçat a tots aquests agents que entrarien dintre del protocol per treballar, en aquest cas, el tema de la protecció de dades. És a dir, ja després d'aquella presentació del protocol, d'aquella activació, ja anem afilant una mica més prim i ja anem a temes més concrets, no? I a més, en aquesta ocasió tindrem la presència de la Montserrat Platell, que és la presidenta de l'Institut Català de les Dones, perquè la veritat és que el protocol està funcionant molt bé i aquest pas endavant, no?, per tractar altres temes, doncs, bueno, es troba com molt positiu.
A banda d'implicar doncs, tots aquests agents que ja treballen en aquest tema de la violència vers les dones, també volen implicar la ciutadania en general, no? Per això fan l'activitat de dimecres. En què consisteix?
Sí, havíem pensat doncs, en fer alguna cosa que quedés, no?, durant algun espai de temps, dins el dia o dins la setmana de novembre, perquè bueno, són diferents dies en què fem activitats, doncs perquè quedés a Ripollet present durant un espai de temps. Havíem donat voltes doncs, per veure com ho fèiem, una encesa d'espelmes, potser un mural amb pòssits perquè la gent pogués... Però hem pensat que el dimecres, precisament, que és el dia del mercat, que hi ha moltes dones que surten al mercat i molts homes que també o les acompanyen o surten a comprar, doncs seria bo poder deixar aquests missatges, no?, en contra de la violència de gènere enganxades amb una de les baranes que hi ha a la plaça Pere IV a través d'uns llacets i uns cartellets que farem perquè quedin allà després que qualsevol que vulgui puguin a veure què és el que diu Ripollet sobre la violència de gènere.
Creu que els ciutadans són totalment conscients d'aquesta problemàtica?
Jo crec que, mica en mica, sí que ho són, perquè, bueno, de fet, la informació doncs, cada cop és més plausible, no? Cada cop tenim més informació, però sí que potser el que fem és una mica la vista grossa, no? Bueno, això no ens toca a nosaltres, doncs, bueno, potser és un tema que a mi no m'afecta i això, bueno, crec que ningú està exempt de patir violència en aquest sentit, perquè, bueno, tots sabem que no és un tema que vagi lligat a una classe social o a un nivell cultural concret, sinó que pot passar a qualsevol nivell. Des de la regidoria l'altre dia ho parlàvem, no? Ostres, potser la nostra regidoria no és una de les que més es parla, no? No és una de les més populars, però clar, és que les persones que venen a la nostra regidoria no ho van explicant, vale? No van dir, ostres, mira, és que he anat al CIAT i mateix la psicòloga...
Sí, no volen ser públiques, no.
Exacte. I potser això ens fa que estiguem doncs, una mica menys visibles, no? Però, bueno, s'ha de treballar i crec que mica en mica ho aconseguirem.
Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, com sempre, per haver-nos explicat totes les activitats en commemoració d'aquest Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència vers les Dones. Estarem també donant difusió de tota la tasca que realitzeu en aquest sentit.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
I gràcies per haver-nos acompanyat la regidora de Polítiques d'Igualtat, Mar Viera.
Moltes gràcies a
bona
vosaltres
tarda,
i bona tarda. Adéu.
Info. Més notícies del Patró Municipal d'Esports. Participarà la Marató d'enguany amb l'acte Ripollet amb Cor, un festival d'activitats físiques dirigides que es realitzaran al llarg del matí del diumenge 14 de desembre, dia de la Marató de TV3.
L'edició d'enguany està dirigida a la lluita contra les malalties del cor. Les persones que vulguin participar hauran de fer la inscripció en el mateix moment i fer un donatiu mínim de 3 euros. El PAME repartirà com a obsequi una pulsera que donarà dret a fer tantes activitats com es vulguin durant el matí. La recaptació es donarà íntegrament a la Marató de TV3.
L'Ajuntament de Ripollet signarà un conveni de col·laboració amb el Centre Ocupacional Espassur, pel qual els seus alumnes faran activitats formatives al Parc Carles Ferrer. Aquest conveni serà encabit dins les seccions que du a terme la Regidoria de Medi Ambient en el seu projecte d'educació mediambiental, adreçat a tota la població amb l'objectiu de promoure actituds responsables i respectuoses amb el medi ambient.
Així, l'Ajuntament i el Centre Ocupacional inicien una línia de col·laboració per millorar la formació dels seus alumnes en l'àmbit mediambiental. Els alumnes del centre també podran aprendre els treballs característics de l'ofici de jardiner i així facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitats intel·lectuals. Les pràctiques es faran els dilluns a la zona del voltant de la Font i l'àrea del pícnic del Parc Carles Ferrer. Un dels eixos principals del projecte educatiu de la regidoria és establir un vincle de cooperació estable entre l'administració, les associacions cíviques i les agrupacions veïnals, entre d'altres agents del territori, per treballar conjuntament per l'assoliment dels seus objectius.
Els propers dies 28 i 29 de novembre es realitzarà la 6a edició del Gran Recapte d'Aliments a Catalunya. A Ripollet, el Banc d'Aliments ha fet una crida per captar voluntaris per la campanya, que ja calcula que necessita unes 40 persones per cobrir els horaris a tots els supermercats de Ripollet que hi col·laboren.
El Gran Recapte és una campanya de recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària, així com per donar a conèixer la situació que travessa aquest grup, que arran de la crisi econòmica que estem vivint ha anat creixent. Actualment, 890 persones de Ripollet van a buscar aliments setmanalment a Càritas, unes 200 més que l'any passat. La tasca dels voluntaris és convidar tothom a fer el donatiu i rastellar recollint aliments. Els interessats s'han d'adreçar a la web o al correu electrònic granrecaptaripollet@gmail.com.
I el proper dimecres, durant tot el dia, el pavelló Joan Creus acollirà la unitat mòbil de donació de sang que instal·la periòdicament el banc de sang i teixits. L'horari serà al matí, de 9:45 a 13:45, i a la tarda, de 5 a 9:45 del vespre.
Recordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 65 anys que pesi més de 50 quilos. Es recomana que les dones donin sang un màxim de 3 vegades l'any i els homes un màxim de 4, sempre respectant que entre donació i donació ha de passar un mínim de 2 mesos. A diferència del que passa quan un es fa una anàlisi de sang, quan fem una donació no cal estar en dejú. Fins i tot és recomanable haver fet un àpat normal. Tant per la seguretat del donant com del receptor, realitza una història clínica i una sèrie de proves abans de la donació. Després d'aquesta, s'analitza la sang.
El 20 de novembre es va celebrar el Dia Universal de la Infància. Aquesta data és doblement significativa perquè el 20 de novembre de 1959 es va signar la Declaració Universal dels Drets de l'Infant. I també un 20 de novembre, 30 anys més tard, es va adoptar la Convenció dels Drets de l'Infant a l'Assemblea General de les Nacions Unides. A Ripollet, demà dissabte, amb motiu d'aquesta commemoració, el Centre d'Esplai La Gresca, juntament amb la Regidoria de Joventut i Ciutadania de l'Ajuntament de Ripollet, el Centre d'Esplai L'Estel i Apadir, celebraran una jornada lúdica per donar a conèixer, mitjançant el joc i la diversió, els drets dels infants. Per parlar-ne ens acompanyen la Graci Mora i la Lucía Jiménez de la Gresca. Bona tarda.
Bona tarda.
I el José María Sebastián, tècnic de la Regidoria de Joventut i Ciutadania. Bona tarda.
Bona tarda.
Doncs parlem primer de les activitats que teniu previstes per demà. Començareu amb un dinar de germanor.
Sí, bueno, hem fet una mica per, bueno, per compartir, ja que és un dia per gaudir amb els infants, no? Pues que millor que vingui la família i poder compartir una mica, pues, aquest dia, no? El que serà el preàmbul, no? De què ve després, una mica.
Serà a les 2 de la tarda, que espereu, sí, més o menys que portin, que...
Bueno, doncs la idea és que cadascú porti una mica per compartir.
Per compartir.
Sí, sí, cadascú portarà algun plat, llavors compartir tots junts.
Quines són les actuacions, les activitats que teniu previstes per demà?
Doncs després del dinar, justament abans de... Bueno, ve Epidèmic, doncs això, que ballaran els nens i nenes de l'entitat, perquè, bueno, així, avui, demà serà el seu dia, llavors, per tant, és important, uh-huh, que fer, no?, que ballin ells. Anteriorment es farà la lectura del manifest i després hi ha un espectacle infantil a càrrec de la companyia La Roda i Ritme en Mollo. Tocarà a les 6:30 com a cluenda ja del dia amb una xocolatada.
Uh-huh. Com donareu a conèixer els drets dels infants?
Hem fet una exposició dirigida sobretot als nens i nenes, perquè creiem que són els primers que han de conèixer els seus drets, i bueno, és molt pedagògica, molt manipulativa, perquè ells puguin, no?, pues,
que puguin compartir amb les famílies, que puguin veure, que puguin tocar i que puguin conèixer els seus drets. És molt lúdica, perquè així també ells puguin veure, visualitzar quins són els seus drets.
Correcte.
Aquesta és la primera vegada que celebreu aquesta jornada?
Sí.
Sí, Aquí com a cosa nova també volem destacar la iniciativa de les tres entitats que ens dediquem al tema del lleure. És la primera vegada que ens hem unit per fer una festa com aquesta. Considerem que era molt important celebrar la commemoració dels drets dels infants, i per això hem fet una pinya, ens hem unit, hem fet un programa conjuntament amb la Regidoria de Joventut, que ens ha donat, ajudat a l'organització i a la planificació. Això com a cosa molt especial. Sí que ens volíem dir que amb el tema dels drets hi ha una part molt important, que tenim el tema de recollida educatiu, que el que volem fer és que la gent, oferim una activitat totalment gratuïta a tothom i d'intercanvi puguin portar alguna cosa material escolar per defensar el dret a l'educació, que és el que més nosaltres estem implicats, i poder donar a les escoles si el material és prou important. Si ja no recaptem molt, doncs hem decidit trobar-nos un altre cop tothom que estem a l'organització per decidir què fem.
Doncs fem aquesta crida de portar material escolar demà en aquesta jornada lúdica. Des de Joventut, com dèiem, us heu encarregat una mica de l'organització, que ja sabeu una mica com funciona tot això, no?
Bueno, des de Joventut hem de reconèixer que el pes de l'organització de l'activitat ha estat la Lucía, que és una treballadora nata, i ha realitzat junt amb gent de l'entitat gran part d'aquesta organització. Després, cada entitat també ha fet una part de la programació, s'encarregarà d'una part de tallers i d'una part del muntatge i de la realització de les activitats. I nosaltres des de Joventut també, en aquest cas, també col·laborarem amb els joves de Cafetí, que a més han realitzat un vídeo on s'expliquen els diferents drets dels infants, i que esperem que vingui molta gent a veure'l.
Parlem del 25è aniversari de la Declaració Universal dels Drets dels Infants. Vosaltres, que hi treballeu amb nens i amb joves, penseu que es vetlla suficient pels drets dels infants?
Bueno, nosaltres, com a gent que portem el món del lleure educatiu molts anys, considerem que no, evidentment. Sí que és veritat que hi ha entitats i associacions que ens dediquem a vetllar pels drets dels infants, que cada vegada la veu dels infants estem més en compte. Estem passant a escoles on cada vegada la veu dels infants s'entén més en compte, i això és molt important, però amb la situació actual que tenim hem de pensar que hi ha molts infants que hi ha molts dels seus drets que no es tenen. Tenim infants que passen gana, tenim infants que no tenen material escolar, tenim infants que no tenen accessibilitat a una salut pública perquè no tenen diners per comprar medicaments. Llavors, hi ha moltes coses que aquí ens estan quallant, no? Fem un pas enrere, però sí que és veritat que per una banda tenim això, pel moment que estem vivint, però sí que és veritat que cada cop més, des de l'àmbit educatiu, formal, no formal, la veu de l'infant és molt important, i això s'està veient.
Imagino que vosaltres dieu que no es vetlla, i que per exemple de PADIR, no?, que treballen amb nens i nenes amb discapacitats, potser encara la situació és més difícil, no?
Sí, nosaltres, si ara quan expliquem una miqueta, si voleu, una de les idees dels tallers ha sigut poder fer tallers que tothom pugui fer, tallers que nens amb necessitats especials puguin fer, nens que vinguin amb famílies, un taller interactiu sense... que siguin manipulatius i que es puguin fer, perquè realment és una realitat que és dura, i que aquest és el primer cop que hem fet activitats conjuntes, i que esperem poder fer molt més perquè és una realitat complicada.
Parleu-nos una mica de quins són aquests drets fonamentals pels quals cal vetllar.
Bueno, doncs tenim el dret a la família, per exemple. És a dir, trobem que sí, que hi ha molts tipus de família, no? Però sí que trobem moltes famílies desestructurades, no? I amb nens en risc d'exclusió social. Després en créixer llibertat, no? En dret a l'educació, que és el que deia la Gràcia, que és el que, evidentment, nosaltres estem molt implicats en aquest dret. Després el dret a protecció, tenir un sostre. Potser aquí sí que és més fàcil, però no només hi ha nens aquí, sinó hi ha nens a molts llocs i no s'està complint aquest dret. I després el dret de ser escoltat, un dret tan senzill com aquest, no? Els nens i nenes tenen dret a ser escoltats i escoltades, no? Per tant, partint d'aquest, si aquest ja no es fa, la resta
és complicat, no? Llavors, són drets que, bueno, que semblen evidents, però no són tants, quan, no, quan encara hi ha molta feina.
No es respecten. Doncs demà vosaltres li donaré veu a aquests infants de Ripollet en aquesta jornada. No sé si voleu afegir alguna cosa de més. Que vinguin.
Bueno, sí, sobretot animar la gent a que vinguin, que participin, que vulguin el dinar de germanó, que portin un plat, que comparteixin, que vinguin a la festa i després a partir de la tarda, doncs a partir de les 5.
A partir de les 5 comencen les activitats. També dic que hi haurà unes taules amb informació de totes les entitats perquè estiguin coneixedores de tot el que es fa, sobretot entitats com a Apadir, que són més jovenetes, doncs que tinguin la possibilitat de poder donar la seva informació. Avui no han pogut venir per motius laborals i, i acadèmics, però dic que aquí, doncs, tothom podrà saber quines activitats es fan per si hi ha algú que vol més informació o vol ser voluntari, perquè realment hi ha molta gent, sobretot a Padir, que busca voluntaris.
Molt bé, doncs serà demà a partir... Perdona?
Perdó, recordar també el tema de la recollida de material escolar, que això també és molt important.
Que la gent porti.
Sí.
Perfecte, doncs serà demà a partir de les 2 al pati del Centre Cultural. Graci Mora, Lucía Jiménez i José María Sebastián, gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
A vosaltres.
Fins demà.
Adéu, fins demà.
I aquest vespre el Teatre Auditori del Mercat Vell acollirà la gran il·lusió, el nou espectacle d'Antonio Díaz, el creador del Mago Pop i Mister Snow. Ho farà en dues sessions, una a les 7 de la tarda i l'altra a 2:15 de la nit. Totes les entrades estan en principi reservades, tot i que aquesta tarda és el moment de recollir-les a la seu de l'Associació d'Espectadors.
Pel que fa a la sessió de la tarda, de 6:15 a 7 de la tarda es posaran a la venda les reserves per a la funció que no s'hagin recollit i a les 9 del vespre serà el torn de les reserves no recollides per a l'espectacle de la nit. Si les persones que puguin fer cua durant el dia fan una llista organitzada d'espera, l'entitat organitzadora de l'espectacle ha manifestat que la respectarà. L'Associació d'Espectadors del Teatre del Mercat Vell també s'assuma amb aquest espectacle a la commemoració del Dia Universal dels Drets dels Infants, que es commemora el 20 de novembre. Així, la sessió de tarda és una sessió especial en suport als esplais locals i comptarà amb activitats al vestíbul del Teatre Auditori del Mercat Vell abans de la funció de les 7. La meitat de la recaptació de la funció de la tarda es destinarà a projectes dels esplais locals, Centre d'Esplai La Gresca i Centre d'Esplai L'Estel.
Ripollet Sardanista segueix amb la celebració del seu 39è aniversari i ho farà de nou aquest diumenge amb un dinar de germanor i un concert obert a tothom.
El dinar serà a les 2 del migdia a la braseria Ripollet al carrer de Casanovas número 16 i té un preu de 20 euros. A partir de 6:45 el Teatre Auditori acollirà el concert de la Copla Costa Brava. L'entrada té un preu de 4 euros per als socis i de 8 per als que no ho són. La setmana passada l'entitat ja va organitzar una ballada al pavelló Joan Creus amb la principal del Llobregat i la Juvenívola de Sabadell.
Més notícies del cap de setmana. Demà al matí els més petits faran dissabte a la Biblioteca Municipal. Serà amb el conte Menjant, menjant, ens anem fent grans, a càrrec d'Anabelin Jarrillo.
Els protagonistes de la història són la llet, la fruita i la carn. Amb cançons i jocs corporals, els participants aniran descobrint les seves aventures i viuran una sessió familiar plena de recursos per compartir. L'activitat està adreçada a infants d'1 a 4 anys i cal inscripció prèvia a organitzar el Patronat Municipal de Cultura.
I un apunt més, Acció Fotogràfica Ripollet té en marxa diverses iniciatives. Per una banda, participarà, com ja és habitual, a la Marató de TV3 d'enguany amb la venda d'un calendari solidari d'imatges de Ripollet. Serà el diumenge 14 de desembre, durant tot el dia, davant del Centre Cultural.
L'entitat repartirà la recaptació entre la Marató d'enguany, dedicada a les malalties cardiovasculars, i Càritas Parroquial. El mateix dia 14 es donarà a conèixer el resultat del concurs fotogràfic Reacció i l'entrega de premis serà el diumenge dia 21. D'altra banda, el passat cap de setmana, Acció Fotogràfica va realitzar una jornada de portes obertes amb informació, models per fer fotografies i un dinar de germanor. La jornada va rebre una gran acollida per part dels ripolletens.
Esteu escoltant Info.
A finals d'aquest mes de novembre es posaran en marxa les dues campanyes comercials del Mercat Municipal amb motiu del Nadal. Per una banda, l'Associació de Venedors i Comerciants del Mercat Municipal vol agrair la fidelitat dels seus clients amb un gran sorteig on es poden endur un creuer, un cap de setmana o un sopar. Per parlar-ne, comptem amb nosaltres amb Carolina Francesc de l'Associació de Venedors i Comerciants del Mercat. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Carolina?
Sí, sí.
Tenim els... tenim a les dues.
Maricel, que Carolina no s'ha pogut posar, però soc també de la Junta.
Digue'm. Maricel, bona tarda.
I bona tarda.
Donem també la benvinguda a Vicente Morbagán, de l'Associació de Concessionaris. Buenas tardes.
Muy buena tarde.
Hablamos primero, si os parece, con la que estábamos presentando, que es la Asociación de Vendedores y Comerciantes del Mercado, con Maricel. Esta Navidad lanzáis la casa por la ventana, como se suele decir.
Sí.
Háblanos
sí,
un poco de la campaña.
Pues aquí está en la campaña, será un creuer para el Mediterráneo, de estos dos caps de semana, de estos de smartphones que diuen, i deu sopars al restaurant Endovin per dues persones, o sigui, 20 sopars. I aquesta és la campanya, el sorteig serà el 5 de gener a Reis i, bueno, ja està.
Imagino que heu fet un esforç econòmic per part dels paradistes.
Pues sí, 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 la veritat és que sí, perquè ajuntat als calés costa, però, bueno, aquest any hem decidit això, tirar la casa per la finestra i, bueno, fer contenta la clientela, no?, que de fet és això, no?, que també, a més, atraure gent jove, que vingui al mercat, que ens coneguin, i hem pensat que, bueno, que d'aspiradores i tot això ja tothom en té, i cafeteres, i aquest any hem decidit de fer-ho així.
Maricel, s'ha de fer alguna compra mínima perquè els hi doneu les butlletes?
No, en principi s'ha de ser clienta del mercat, vindre al mercat i comprar al mercat, vull dir, no cal que sigui una compra mínima, no.
A banda dels sorteig, com és habitual, ja ens teniu acostumats a les Nadales i al cava.
Ah, sí, també, sí, a la vespa de Nadal vindrà la Coral del Vallès de Ripollet, com sempre, a cantar-nos, a animar el mercat, i després el dia 30 al cava, com cada any.
Moltes gràcies. Amb vosaltres se n'aniran de viatge i hemos de decir que con la Asociación de Concesionarios del Mercat Nou se pondran las botas, podríamos decir. Vicente.
Home, nosaltres durem menjar.
Què sorteáis este año entre vuestros clientes?
Nosaltres sortegem pernils ibèrics i lotes de vino i bolsa de tela de compra per evitar la bolsa de asa que estan perjudicando a Ripollet sobre el reciclatge.
Anem a pans. Primer parlem de la dinàmica del sorteig. Què és el que cal fer per participar?
Rellenar la boleta que donarem aquí al mercat, l'associació nostra, i esperar el sorteig, que serà el 5 de gener.
El 5 de gener també el fareu.
Sí.
Molt bé. A més, com tu deies, aquestes festes també aposteu pel reciclatge.
Sí, és el que hem de fer.
Cuenta, explica'm una miqueta, què és el que regaleu?
Bolses de tela, perquè no gasti la gent bolsa de plàstic, i així evitem el ficatge del plàstic i de moltes coses que estem mirant ara de fer.
Hem de dir que el producte fresc, per excel·lència, el trobem al mercat. Què diríeu tots dos als ciutadans de Ripollet perquè no dubtin a realitzar les seves compres en el mercat municipal?
Bueno, la gent avui pot elegir en molts jocs, eh? No fa falta vindre al mercat tampoc. No hi que nosaltres, pues, el producte nostre és diari. I clar, la gent, pues, a vegades no pot arribar a lo millor a comprar producte fresca. Vol congelat o envasat o que vulgui. Tenim que respectar tot el món.
Maricel.
Hola.
Què diries tu?
Bé, jo, pues, més o menys el mateix, que nosaltres oferim producte fresc, tallat del dia, com volen, envasat com volen, preparat ja per congelar, vull dir, clar, aquesta és la nostra diferència, i aquí és on hem d'anar marcant sempre la diferència amb el resta, no? Amb el producte fresc, recent tallat i bueno, el mateix que ha dit Vicente.
Doncs us desitgem una molt bona campanya de Nadal al Mercat Municipal. Moltíssimes gràcies, Maricel, de l'Associació de Venedors i Comerciants del Mercat, i també al Vicente, de l'Associació de Concessionaris del Mercat Nou. I, com dèiem, que tingueu una bona campanya de Nadal.
Molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.
Bona tarda.
Adéu. Igualment. Adéu, adéu.
Adéu. Arriba ja la secció esportiva de l'Info de Ripollet Ràdio amb el Marc Mata. Comencem parlant de futbol i els partits previstos per aquest cap de setmana. Bona tarda, Marc.
Bona tarda, Remi. Doncs sí, com bé has dit, comencem parlant de futbol i ho fem amb dos amb dos equips que diumenge inicien la jornada a les 12. Per una part tenim el Ripollet, que juga contra el Sant Pol, i per l'altra l'Escola, que juga contra el Badia. Tots dos seran fora de casa. I diumenge a la tarda el Camp Mas, que juga a les 5 contra el Cantries, el camp rival, i a un quart de 6 el Pajaril s'enfrenta al Barberà Andalucía, també al camp contrari. I a la categoria femenina, l'Escola, que juga diumenge a les 3 contra el Rubí, el camp rival, i el Ripollet, que ho farà diumenge a les 4 a casa contra el Finsobe.
Pel que fa a futbol sala, quins són els partits previstos?
Comencem amb el Ripollet, que juga contra el Martorell a les 6 al camp rival. El Camp Mas s'enfrenta diumenge a les 5 contra la penya barcelonista Palau Solità a casa. I pel que fa a la categoria femenina, tenim el Ripollet, que juga a 6:15 contra el Tallà, i serà al pavelló Joan Creus.
I el bàsquet, què en destaquem?
Doncs destaquem primer el Ripollet, que juga diumenge a 7:15 contra el Messer Club Bàsquet Tarragona a casa. I a l'equip femení cal destacar el Gassó, que s'enfronta diumenge a les 4 al bàsquet Ceissà, també al pavelló Joan Creus.
Pel que fa a l'handbol?
Pel que fa a l'handbol, el Ripollet juga diumenge a les 11 contra l'Igualada al pavelló Joan Creus.
Acabem amb les previsions de tenis taula.
Sí, ho fem amb el Ripollet, que juga demà contra la unitat Club Tenis Taula Santa Eulàlia a les 5, i ho farà a casa. Com ja saben, dilluns de 7 a 8 en el programa InfoSport de Ripollet Ràdio els hi portarem els resultats i entrevistes amb els protagonistes de la jornada.
El temps.
Gràcies, Marc. Tornem a parlar amb la Laia, que ens avançarà quin temps es espera pels propers dies a Ripollet.
Doncs avui divendres combinarem estones de sol i núvols. Demà el cel estarà força tapat, tot i que no es preveuen pluges, i diumenge tornarà a sortir el sol. Les temperatures seguiran com en els darrers dies.
Doncs arribem al final d'aquest info d'avui divendres 21 de novembre. Els hem ofert aquest programa a Toni Miralles, Laia Prats, Marc Mata, qui us parla, Remei Herrera. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.